Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Notícies.
Salutacions. Els veïns i veïnes de Sant Cugat han presentat 496 propostes per millorar els barris de Sant Cugat a través dels pressupostos participatius 2025. L'edició d'enguany ha comptat amb 70 propostes més que en l'edició anterior i un total de 13.000 suports, el que representen 8.000 més que en l'última edició de la proposta ciutadana. Està previst que ara les propostes amb més suports passin a la fase de validació tècnica i a partir del mes de setembre s'iniciï la seva execució. La concessionària de la gestió del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sports, no rebrà cap indemnització per part de l'MD per la sentència que va anul·lar el conveni de 2012. Així ho recull una interlocutòria del jutjat contenciós administratiu número 4 de Barcelona, que el govern de l'administració descentralitzada ha sotmès a dació de compte aquest dijous a la Junta de Veïns de març. Segons ha apuntat el vocal d'Economia, Ramon Segura, l'MD s'estalvia així pagar una compensació de més de 400.000 euros, ja que el jutge ha estimat l'argument que la sentència ja es dona per executada. Després d'oposar-se frontalment al projecte de l'Ajuntament de Sant Cugat de convertir part dels terrenys de l'antic camp de golf de Sant Joan en un nou barri amb 3.000 habitatges, la plataforma Reconvertim el Camp de Golf continua dissenyant accions per mobilitzar-se en contra d'aquesta proposta. En una assemblea celebrada el 13 de març a Rubí, en la qual van assistir una quarantena de persones, la plataforma va posar sobre la taula el full de ruta per seguir pressionant perquè l'ecobarri no sigui una realitat. El barri de Can Mates està a punt d'estrenar un supermercat de la cadena Sorli, concretament a l'avinguda de Puig de la Rimila. Aquest és el tercer establiment que l'empresa familiar catalana posa en marxa a la ciutat després de les obertures dels locals al carrer de Valldoreix, al març de 2024 a l'antic Mercadona i a l'avinguda de Cerdanyola a l'octubre de 2024 a l'antic Colma d'Oquilez. Les entrades del Teatre Auditori estan al 50% fins aquest diumenge amb motiu del Dia Mundial del Teatre, que se celebra el 27 de març. Es tracta d'una promoció exclusiva en línia per als espectacles de la programació pròpia de l'equipament, amb l'excepció de Mamma Mia i amb entrades limitades. Per aplicar el descompte s'ha d'entrar a tasancugat.cat, triar l'espectacle i les localitats amb la tarifa bàsica i seleccionar el descompte Dia Mundial del Teatre. I de moment això és tot. Gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats. Bona tarda i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Eva Garrido. Avui és divendres 21 de març i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, déu-n'hi-do la traca de ruixats, de pluges i de tempestes que estan afectant a moltes comarques de Lleida, Tarragona i sud de Barcelona en aquests moments. La pluja, a més, es va estenent cap al nord i acabarà afectant la resta del país, des del Pirineu fins a la costa, i ja ha afectat des de l'Ebre fins a gran part del Prepirineu. Per tant, s'acabarà regant tot el país i podem dir que és una traca de pluges, amb algunes calamarsades, alguna tempesta, per tant, que el que farà també és d'escombra d'aquest polsim en suspensió que tenim i també d'aquesta situació tan i tan humida, amb aquestes gotes petites des de fa 3 dies que cauen en moltes comarques. Per tant, la tarda farà un gir del vent cap a sud-oest i obrirà el cel ja avançada la tarda, però amb un temps insegur, amb algun xàfec típicament primaveral. L'ambient no gaire fred. El cap de setmana també tindrem força núvols i la pluja més abundant caurà demà a la tarda a la costa i el diumenge a gran part del país. Ho anirem seguint a la xarxa.
I avui al Connectats parlarem amb Dignitat a les Vies, una de les entitats que convoca la macroprotesta contra el servei ferroviari d'aquest dissabte. Ho farem amb Anna Ruiz, membre d'aquesta plataforma des del Prat Ràdio. I acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per comentar temes d'actualitat com la llei contra el malbaratament alimentari i la decisió que ha pres la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de prohibir que l'alumnat d'infantil i primària faci servir ordinadors, tauletes i telèfons mòbils a les aules. A partir de les 5, des de Ràdio Castellà, conversarem amb Joan Martí, gerent de l'Hospital de Sabadell durant la pandèmia. I continuarem, com cada divendres, amb cinema de la mà del periodista de la Municipal de Terrassa, Sergi Estapé. I acabarem amb un repàs de l'agenda del cap de setmana. Tot això i més des d'ara i fins les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! Passen 6 minuts del punt de les 4 de la tarda i, com sempre, arrenquem el programa amb la ronda d'actualitat que ens porta fins a Terrassa amb el company Sergi Estapé.
Bona tarda. Terrassa té un nivell d'accés a la majoria de serveis públics per sobre de la mitjana catalana. L'índex global és d'1,29, gairebé un 30% per sobre de l'1 de referència. Les dades són de l'informe Les polítiques de reequilibri territorial a Catalunya que ha publicat el Consell de Treball Econòmic i Social. Només és deficitari l'accés a serveis assistencials, on s'està un 20% per sota, tant en residències com centres de dia, per la manca de places. En la resta d'àmbits, el nivell d'accés als serveis està entre un 20 i un 30% per sobre de la mitjana. En educació, l'àmplia oferta universitària en enginyeries, òptica, cinema, infermeria i empresa disparen l'índex universitari en el 2,38, molt per sobre de l'1. En la resta de cicles educatius està entre l'1,15 i l'1,35. En sanitat destaca l'índex de 2,68 en hospitals de referència gràcies als dos centres, el de Mutua i el de Consorci Sanitari. Finalment, en seguretat, Terrassa treu bona nota en policia i en jutjats, però en canvi suspèn per molt en bombers, un cos que fa anys reclama més efectius. L'índex, en aquest cas, és de només 0,36.
I connectem ara amb la cocapital vallesana, amb Sabadell, i l'acompanya Júlia Ramon.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell reprèn el projecte per potenciar els boscos urbans de la ciutat després que hagin caigut bona part de les restriccions per sequera. Es tracta d'una actuació que es va aprovar a la tardor del 2023 i que, en conseqüència de la inflació adjacent durant tot l'any passat, ara cal revisar-ne el pressupost. La Junta de Govern local, de fet, ja ha aprovat la partida que supera el 500.000 d'euros, que és un 25% més del previst inicialment. La resta es manté. L'Ajuntament de Sabadell plantarà 1 miler d'arbres nous i més de 3.000 plantes arreu de la ciutat, tal com ha detallat Eloi Cortés, primer tinent d'alcaldessa.
I bàsicament es tracta de, no tant de parcs, sinó de boscos o d'agrupacions d'arbres, diguéssim, de tota la ciutat, en concret Taulí, Parc Central, la Pollancreda de Castellarnau, el Parc Catalunya, el Torrent de Barromeua, l'Avinguda Pablo Iglesias, el Bosc de Poblenou.
En total s'actuarà sobre una superfície d'uns 32.000 metres quadrats.
I marxem ara cap a Badalona amb l'Anna Clara.
Bona tarda. Badalona acollirà la primera fira d'orientació educativa de Badalona entre el 3 i el 5 d'abril. Les jornades, que se celebraran a la plaça Josep Tarradellas, volen absorbir i ampliar la fins ara fira de l'ensenyament. Com en edicions anteriors, serà a l'aire lliure, però enguany s'ubicarà la plaça President Tarradellas per fer-la més accessible i connectada amb transport públic. En el mateix sentit, també s'amplia una jornada i el dissabte al matí continuarà la fira amb un ambient més lúdic amb mostres de teatre, per exemple. La principal novetat és l'ampliació de l'orientació educativa, que estarà reforçada per la participació d'empreses que ja col·laboren amb alumnes de formació professional. Això ho ha explicat la primera tinent d'alcaldia, Cristina Güera.
Per primera vegada també a la fira de l'orientació educativa i participen empreses. participen un total de 7 empreses en 2 estants, si no m'equivoco, en donaran informacions. Aquestes empreses són empreses de Badalona. Es crea aquest eix doncs, entre l'alumne, entre el centre i entre l'empresa, que creiem que és important. No?
La fira acollirà també desenes de conferències i activitats i s'instal·laran un total de 54 estants de centres de formació postobligatori, batxillerat, formació professional i universitaris, però també gremis, fundacions i institucions públiques com Mossos d'Esquadra o les Forces Armades.
I coneguem ara l'actualitat del Prat de Llobregat amb Luis Rodríguez.
Bona tarda. Sant Jordi deixa el parc del Fondo d'en Peixo al Prat i tornarà a la plaça de la Vila i Ferran Puig. El trasllat al Fondo es va fer l'any 2022 amb motiu de la pandèmia, adduint que així hi hauria més separació entre les persones. Comerciants i veïnat del nucli antic, així com partits polítics com Esquerra Republicana i Junts, no eren partidaris del trasllat i sempre havien demanat que la diada se celebrés als espais on tradicionalment es feia. A plaça de la Vila no hi haurà paradetes a partits polítics, un aspecte que també sempre havia rebut crítiques ciutadanes. A banda de la plaça i de Ferran Puig, el carrer Frederic Soler també acollirà paradetes fins l'avinguda Verge de Montserrat.
I anem ara a Castellà del Vallès amb Rocío Gómez. Bona tarda.
Bona tarda. El centre logístic de La Sirena s'instal·larà a Castellà del Vallès. La companyia de botigues especialitzada en aliments congelats deixarà Terrassa per instal·lar-se al polígon industrial del Pla de la Bruguera, al carrer de la Conca de Barberà 22, on estan construint aquesta nova infraestructura. El propietari de La Sirena, l'empresari català José Elías, ho va anunciar fa uns dies a través del seu canal de YouTube. La inversió en aquestes noves instal·lacions serà de gairebé 12 milions d'euros. La nau tindrà 10.000 metres quadrats de superfície útil i una nau annexa per als congelats de 4.000 metres quadrats que permetrà doblar la capacitat del centre logístic actual. Alhora, l'espai comptarà amb un hort fotovoltaic de prop de 650 plaques fotovoltaiques que s'ha de traduir amb 450 quilowatts i un estalvi del 30% diari del consum elèctric. Segons les previsions de l'empresari, s'espera que a finals d'any estigui operatiu.
I acabem, com sempre, aquesta ronda d'actualitat a Sant Cugat del Vallès. Mireia Puente, bona tarda.
La dramaturga i directora de teatre Dolors Vilarasau ha rebut aquest dijous el Premi Sant Cugat de l'any a tota una trajectòria. Nascuda l'any 1952, la santcugatenca ha estat vinculada des de ben jove al teatre, esdevenint una de les figures clau del panorama local. Una emocionada Dolors Vilarasau ha repassat tota la seva vida des que va néixer a la consergeria de l'actual Escola Joan Maragall, on vivia la seva família, a com era el Sant Cugat de la seva infància. La santcugatenca ha aprofitat també el discurs per reivindicar els equipaments culturals de la ciutat. L'escoltem.
I demano a les autoritats que ja es posi en funcionament aquest espai que donarà un lloc al teatre fet a Sant Cugat i donarà una confortabilitat a tota la gent que ens dediquem o estimem aquesta professió.
El Premi Sant Cugat de l'Any és un guardó que designa directament l'alcalde de la ciutat, en aquest cas Josep Maria Vallès, ha volgut posar en valor l'extraordinària trajectòria de Vilarasau, que va començar quan només tenia 15 anys a fer guions de teatre.
A la tarda no et desconnectis. Connectar. Com dèiem, quan hem arrencat el programa, demà dissabte hi ha diverses convocatòries de protestes per denunciar el mal estat del servei de Rodalies a Catalunya. Tot plegat després d'una nova setmana que ha estat caòtica, malgrat la desconvocatòria de vaga per part dels sindicats majoritaris pel traspàs. Marxem ara cap al Prat Ràdio, on hi tenim a Luis Rodríguez. Alonso, Luis, bona tarda.
Bona tarda. Una de les entitats que convoquen és Dignitat a les Vies i per això saludem a l'Anna Gómez. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
Per què considereu que Rodalies funciona tan malament?
Jo crec que ja peta tot. És que a la millor aquesta pregunta t'haguessin dit una cosa en concret fa 5 anys. Ara mateix ja peta tot. De fet, nosaltres sempre diem que a les manifestacions el manifest el crearà cada plataforma perquè la casuística que ara mateix té cada un és completament diferent. Uh-huh.
En aquest sentit, com és el dia a dia? Vosaltres que utilitzeu segurament també doncs, el transport públic cada dia, com és el dia a dia d'una persona que l'utilitza?
Pues dedicar-li la meitat del teu dia és al transport. Comptant que pràcticament l'altra meitat és treballar, amb el que quedes dors, perquè la vida social és impossible. De fet, vosaltres sou, me truqueu des del Prat de Llobregat.
Sí.
Jo, per exemple, jo treballo a Barcelona, a ciutat, però jo treballo en una empresa logística. Tothom sap que les Alt del Prat és on es concentren la majoria d'empreses. Jo, a partir de, jo porto 17 anys a la meva empresa. A partir d'abril-maig m'he de traslladar a les oficines del Prat de Llobregat i realment per mi serà un desastre, perquè suposarà anar fins a Barcelona-Sants, a Sants agafar un tren al Prat, i al Prat aquest autobús que passa en punya i mitja. Que he de dir que l'autobús va sempre puntual. O sigui que el problema serà com accediré al meu lloc de treball. I la veritat, tenir una zona logística, per mi, de les més importants d'Espanya i de Catalunya, i és molt trist que la gent no pugui anar a treballar en un lloc com aquest.
En aquest sentit, tot i que les casuístiques, com deies, són molt diferents, també quines millores doncs, reclameu a les administracions que duguin a terme per millorar el servei?
Per començar, s'han de repassar totes les estacions, no sol de Rodalies, totes. El dilluns, quan va haver aquells problemes de les vagues, o ahir, o és que això passa cada dia, ens diuen, no, és que passaran els trens anunciats en pantalla. I em van trucar de segur de Calafell, és que aquí les pantalles fa un any que no funcionen. Aleshores, que repassin les estacions i que les pantalles, els tors, estigui en condicions. Demanem que es comuniquin, perquè és que de veritat que crec que Renfe, Adif i la Generalitat parlen idiomes diferents. Jo no dubto que la Generalitat ara s'estigui esforçant perquè realment li ha patat tota la cara. Però el que no pot ser és que no siguin capaços de comunicar-se, perquè amb traspàs, sense traspàs, com ho vulguin fer, si no es comuniquen, el problema serà el mateix. I després, infraestructures, invertir, per suposat, però invertir per l'usuari, perquè aquí estem aguantant inversions turístiques, inversions de mercaderies, però jo no veig cap obra actual que sigui per nosaltres.
En aquest sentit, el govern de la Generalitat i Adif van anunciar doncs, aquesta inversió de 77 milions d'euros al passat mes de gener per millorar les instal·lacions, la seguretat i la informació que reben les persones usuàries. Estem acabant, podríem dir, al mes de març. S'ha vist alguna cosa d'aquestes?
No, però és que a part, tornem. Amb la Generalitat li diu Rodalies a tot. Jo vinc de Tarragona. Una vegada passa Sant Vicenç de Calders, els que vivim a Altafulla, Torredembarra, Tarragona, no, pels 77 milions no entrem. És a dir, per el que volen som Rodalies, però quan parlen dels 77 milions nosaltres no estem dintre de Rodalies. Aleshores, això és un problema. És un problema de que quan es fa una bonificació de 20 euros per moure't per Rodalies, sí que entra fins a Sant Vicenç de Calders, però Tarragona no Rodalies. Ara, quan parlem, tots som Rodalies. Comencem a posar nom a les coses i les inversions han de ser al llarg de tot el territori. Jo entenc que, tal com va la vida, el centralisme està a Barcelona i és que no es pot canviar. És un tema de seguir endavant i que les empreses no poden tindre oficines a tot arreu. Però si el territori està ben connectat, això no és un problema. Però quan la connexió falla, el que crea és desigualtats.
Com bé saps, doncs ens contactem des del Prat. Aquí, en la casa del Prat, doncs, una de les avaries que hi ha comunes, de fet, des de fa un any, segons anuncien les persones usuàries, són les escales mecàniques, per exemple, que no funcionen, o també els ascensors, que només en funciona un, però no és una cosa que sigui paradigmàtica del Prat, també. Suposo que també us heu trobat això, no?, en altres estacions que tampoc no funcionen, això.
Sí, jo no sóc una persona violenta, però va haver un dia que t'ho juro que hagués trencat el primer que se'm hagués passat damunt, i és que a Vilanova i la Geltrú hi ha els ascensors fa quasi un any que no funcionen, però tenen la barra de posar un cartell que posa ascensor averiado, estamos trabajando por ti. O sigui, el tema dels ascensors, i ja no pensem que és comoditat, és que hi ha gent que realment el necessita per pujar en un tren. És que tenim una noia que ens escriu que diu que arriba a fer amb la cadira de rodes d'una estació a una altra Si estem parlant de quilòmetres per carretera, perquè amb una expressió en la que va anar no tenia accessibilitat. I dieu, però estan los de acerca. Sí, però és que li estem traient a una persona la possibilitat de que hagi de programar el seu viatge amb 3 dies d'antelació. I això no és viable. I ja no pensem en una persona que vagi amb una cadira de rodes. Jo ara, per exemple, tinc un problema a la cama que anava a coixa. L'altre dia, andana, Tarragona, en vez de sortir per les andanes normals, ens fan sortir per una andana que està més allunyada, que no té ascensor, i damunt l'andana és més baixa de lo normal, i hi havia del terra de l'andana fins a la pujada del tren com a mínim 1 metre. La gent gran no pot accedir als trens. O sigui, aquí parlem de servei, però també parlem d'accessibilitat. Això sempre tenim un servei digne per tothom.
De fet, demaneu també, no?, que els maquinistes que, per exemple, hi ha sindicats que s'estan encara mobilitzant aquests dies, recordem que respecte al traspàs de Rodalies hi ha hagut acord i que els sindicats majoritaris han desconvocat, però que els majoritaris encara mantenen aquestes jornades aturades. Demaneu vosaltres, de fet, els maquinistes també que s'assumin aquesta protesta per millorar el servei, no?
Sí, a veure, nosaltres entenem que ells lluitin pels seus drets, és un tema laboral, també crec que hi ha una part que és un tema polític, però nosaltres no ens hi ficarem amb això. El que ens hi ficarem és que quantes vegades hem sentit a les xarxes o als nostres xats és que el maquinista ha deixat el tren tirat, és que possiblement el maquinista ja va rebentat d'hores, és que els hi donen uns horaris que no poden complir, van amb trens vells, igual que nosaltres pugem amb trens vells, i les infraestructures no estan bé. El que no podem entendre és que no estiguin farts de pujar-se en un tren i que la gent els critiqui pel servei nefast que estan donant, però és que no el poden donar millor. Doncs per què no es posen també al costat nostre? Sembla que sobre els interessi la guerra política, que es posin al costat i lluitin com nosaltres per un servei digne, perquè nosaltres, repeteixo, anem amb trens vells, però ells els han de conduir.
Abans comentaves, no?, que la situació se l'ha trobat ara mateix de la Generalitat, de reclameu millores de comunicació entre la Generalitat i Adif. Creieu en aquest sentit que el traspàs de Rodalies pot servir per millorar el servei i, en qualsevol cas, també si hi hauria d'haver alguna condició sobre la taula abans de fer aquest traspàs, com per exemple doncs això, no?, garantir el servei, garantir les infraestructures que funcionin, etc.
Sempre intentem no mullar-nos perquè realment jo sempre dic, clar que jo tinc una opinió política, però jo estic al capdavant d'una plataforma partidista, per tant, no ens mullarem. Però el que sí que dic és que si no es comuniquen ara, o sigui, estem parlant de que ara les línies, ells tindran que seguir parlant amb Renfe i Adif perquè això funcioni quan hi hagi un traspàs. Si no es comuniquen, què més dona una cosa que l'altra? Que el traspàs pot portar coses molt bones? Sí. Però que el traspàs pot sortir també molt malament? També. Això fins que no estiguem dintre no ho sabrem. De fet, per exemple, la meva zona, que és la zona de Tarragona i és la zona que toca dintre de les vies, les nostres vies són d'interès general. Per tant, en principi, no seria molt difícil poder-les passar i que estiguéssim dins d'aquest traspàs. És a dir, que a la nostra gent, realment, el traspàs no sé fins quin punt ens afectarà o quedarem dintre o fora. Però realment, si no parlen entre ells, això dona igual traspàs o no traspàs.
Anna, volíem preguntar-te, la protesta que hi ha demà dissabte tindrà diversos epicentres, un de molts grans és precisament per la zona de Tarragona. Aquí al Baix Llobregat també tenim Molins de Rei. No sé si hi ha previst, per exemple, no?, que hi hagi o que s'assumin també altres indrets també a aquesta protesta.
A veure, tots els llocs són benvinguts. De fet, avui porto uns 2 o 3 dies que no paro de rebre missatges del Maresme de que per què no fem una manifestació allà. Bueno, perquè no ha nascut cap plataforma. Realment, la nostra va ser una casualística de que ara mateix nosaltres portem les línies de regionals de Tarragona i portem les de la R2 Sud. Estem al costat perquè són amb les que connectem, però és que ara mateix volíem fer una manifestació tots junts i era impossible. Passar de regional a R2 Sud, estem parlant de 2 trens i un autobús. Per això es van crear 2 manifestacions. I una vegada ens vam veure amb 2 manifestacions a la taula, doncs vam dir, escolta, parlem amb els de l'Ebre, que també toquen la nostra línia, ens portem molt bé amb Valls, vam parlar amb ells i ha nascut tot sol. O sigui que si algun lloc forma una plataforma i s'hi vol unir, jo sé que els permisos costen uns dies, però bueno, que ens truquin i ho miraríem.
En qualsevol cas, explica'ns una miqueta com anirà aquesta protesta de dissabte.
Bueno, és que cada plataforma és lliure L'únic que farem és respectar el dret de sortir de tots junts. Nosaltres a Tarragona, per exemple, la nostra idea és fer una manifestació. Asseguda Calafell, que és una estació que ara mateix m'està sorprenent moltíssim, perquè he de dir que fa apenas un any no havia una mobilització. De fet, vam fer una manifestació que vam ser bàsicament les nostres línies i jo crec que de l'R2 Sud s'hi van anar 3 persones i és massa. I ara, sol de voluntaris per repartir flyers han sigut 22 persones. Gent que ens truca de que està fent els cartells, imatges de tot el que estan fent a casa seva. O sigui, dic, la gent està molt emprenyada i molt cremada. El problema és que al sur portem tants anys castigats que el de les nostres línies com Tarragona i Tortosa ja portem molts anys lluitant sols i la gent està molt desgastada. Però bueno, esperem que el desgast no guanyi a la ràbia.
En aquest sentit, quina resposta espereu? I també, quina resposta espereu, no només respecte a la convocatòria i de la mobilització ciutadana, sinó també quina resposta espereu per part de les administracions, no? Si això servirà de toc d'alerta, com perquè doncs, es posin les piles en aquest sentit.
Home, espero que serveixi de toc d'alerta, perquè si no serveix de toc d'alerta, i això m'adona igual si sembla una amenaça, perquè bueno, crec que ho és, la pròxima serà una mobilitat, serà una manifestació de mobilitat total, perquè ens estan trucant els camioners que estan farts de ser criminalitzats a les carreteres. Que bé que se'ls aplaudia durant la pandèmia i ara se'ls està criminalitzant a la P7. Uh-huh. Ens estan trucant plataformes d'autobusos de zones on o el tren no funciona i han tirat per l'autobús o zones que directament no tenen el tren. O sigui, Catalunya té un problema molt, molt greu amb la mobilitat. I què esperem? Que parin. Que parin tant els polítics, que parin una mica de fer tanta política i tanta guerra. Necessitem que se sentin. I que si s'ha d'esborrar tot de zero, és que la millor hem d'esborrar tot, trencar tot el que hi ha i començar de zero. Començar, vinga, estació per estació, anar repassant-la. Vale. És que portem tants anys, sobretot al Corredor Sud, que és el que jo conec, vivint a base de parxes. Això és com la iaia quan te va cosint l'interior del pantaló i al final te diu, nena, ja no puc agafar més, això ja es tira. Pues nosaltres estem en aquest moment, ja no podem aguantar, ja no hi ha més parxa, ja no hi ha res més que recosir. Ara falta borrar i començar de nou. I això falten ganes, perquè a Catalunya li falten vies, però jo sempre he dit que sobretot al Corredor Sud ens falta molt de carinyo.
Doncs a part de Mana Gómez, ja és de Dignitat a les Vies, és una de les entitats convocants d'aquesta protesta de demà dissabte i de la qual doncs, estarem pendents perquè encara recordem que la setmana que ve i l'altra doncs, encara hi ha també doncs, la protesta, en aquest cas de maquinistes, sobre el traspàs de Rodalies i també doncs, veurem com evoluciona doncs, aquestes doncs, setmanes que hem tingut caòtiques al servei de Rodalies i també de trens en general, podríem dir, del conjunt de Catalunya. Anna, un plaer, moltíssimes gràcies i veurem...
Gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu, bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Pren un vol carícies del temps que ens queda viu, marxant com escapistes, com mags il·lusionistes, m'enredo dins cabells que fan aturar el temps, perfum d'antics moments que són net i no fa sang, no fa sang, no fa sang.
946 Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passa un minut de dos quarts de cinc de la tarda i, com sabeu, a aquesta hora arrenquem la tertúlia generalista, la tertúlia d'actualitat, per repassar doncs, aquells temes que ens importen, que ens preocupen i dels quals parla tothom. I avui ens acompanyen, com sempre, tres persones per tertuliejar. Començarem saludant la Georgina Mainau, que ella és treballadora autònoma i la tenim des de Sabadell. Bona tarda, Georgina.
Hola, bona tarda.
I ara vull saludar el Pedro Mercader, que ell és mestre i membre de la CGT d'Ensenyament, i el tenim al Prat de Llobregat. Bona tarda, Pedro.
Molt bona tarda, com esteu?
Molt bé, i aquí a Sant Cugat del Vallès ens acompanya l'historiador Jordi Casas. Jordi, molt bona tarda, què tal, com estàs?
De Comissions Obreres.
Molt
ja
bé.
Ja que veig que és un company de la CGT.
Molt bé, doncs Jordi. Doncs queda dit i arrenquem aquesta tertúlia amb un tema relacionat amb l'educació. Volia aprofitar perquè al final tots hem passat per l'escola, tots tenim o hem tingut fills, nets, germans, nebots, som avis o àvies, no ho sé. I el que us volia, i aprofitant també que tenim el Pedro avui a la tertúlia, volia començar parlant d'aquesta decisió que ha pres la presidenta de la Comunitat de Madrid, la Isabel Díaz Ayuso, que diu que prohibirà que els alumnes d'infantil i primària facin servir ordinadors, tauletes i telèfons mòbils a les aules, perquè diu i creu que s'han de recuperar els mètodes tradicionals d'ensenyament per reforçar aspectes com l'ortografia i la cal·ligrafia. O sigui, vaja, que diu que des de que els nanos utilitzen tauletes que ja no saben escriure. M'agradaria començar pel Pedro, que és mestre. Pedro, sí. Què n'opines d'aquesta decisió?
Mira, jo el que em sobta i em sap fins i tot greu és que el tema l'hagi hagut de plantejar la senyora Ayuso, que jo rara o mai va pensant en coses similars i, de fet, crec que no hi ha una causa pedagògica de la seva idea i, a més, crec que és una mica desgavellat pensar ara del 100 al 0. Ara, que cada cop s'ha estès més el debat entre els educadors i les educadores sobre la conveniència d'aquesta digitalització a correcuita, que no hem decidit des de les aules, sinó que ens trobem amb uns grans plans que suposo que algun interès tenen d'adquisició de tablets, ordinadors, de pissarres digitals, tot molt accelerat. I ara, de cop i volta, en alguns països que ja havien fet tota aquesta digitalització, es produeix una digitalització i surten totes aquestes, doncs, tots aquests interrogants sobre la conveniència de l'ús tan prematur. Jo, personalment, jo seria molt curós en aquest ús tan gran que se li vol donar i se li està donant, i a la mateixa vegada crec que la decisió de la senyora Ayuso ha de dependre més d'alguna qüestió, m'imagino, electoralista, o m'imagino que la Comunitat de Madrid ja han comprat tot el que havien de comprar i ara ja doncs, el troben de sobre. Igual han de comprar una altra cosa, ara no sé.
El Jordi fa que sí amb el cap?
Jo sense Pedro, que serveixi de precedent... Uh-huh. És que, hòstia, m'emprenyaria molt, tindre que coincidir, que fos una miqueta de res amb la Ayuso. A veure, de fet, lo de treure els mòbils de les aules, jo li segueixo dient EGB perquè encara soc del pla antic, això ja es parlava, no és un invent de la Ayuso. Uh-huh. I de les conseqüències negatives que pot tindre tots aquests aparells, per dir-ho d'una manera, en aquest nivell d'ensenyament, ja se n'està parlant. A veure, com ha dit ell, em sembla que és a Finlàndia, que s'han plantejat tornar enrere amb totes aquestes qüestions. I a Finlàndia se suposava que estava...
Sempre ens estem emmirallant.
En Corea del Sud, no? Estava al cap de resultats pedagògics i tal. Ara, com diu ell, jo també, a veure, jo crec que aquests temes, ojo, també s'ha de mirar, jo crec que s'ha anat massa lluny, jo crec que, jo no dic tradicional, però uns mètodes de tota la vida, doncs, per aprendre a escriure i a sumar, totes, van bé. Ara, jo crec que la mesura s'hauria de fer amb motius pedagògics. És a dir, la Iusso, no sé si ha consultat algú, em temo que no, li fot pel bon gros i tal, però, a veure, si hi haguessin uns arguments pedagògics a darrere, i això serveix per Madrid, per Catalunya, per Euskadi, per Andalusia, bueno, potser estaríem parlant en uns altres termes, no? A mi el que m'agradaria és que ara sortissin els pedagogs i diguessin, no, escolta, això és una bestiesa, o en part no està malament, o potser s'hauria de fer d'aquesta manera, no? Vull dir, per alguna manera, sense que serveixi de precedent, no m'ho carrego en bloc, eh? Però vull dir, m'agradaria que hi haguessin a darrere uns arguments de caràcter pedagògic per part de la gent que en sap.
Mm-hmm. Georgina, tu què en penses? Creus que els nanos haurien de tornar una mica a la llibreta i al boli?
Ah, és que a mi hi ha una cosa que encara no m'ha quedat clara. Aviam, els nens d'infantil, que és de 3 a 5 anys, primera, una animalada si porten mòbil o tablet, primera aquesta. I segona, és que són els professors els que els hi donen un mòbil o una tablet. Expliqueu-me això, perquè encara no he llegit la notícia i no sé... Enteneu? És que posa infantil.
Mira, jo, Georgina, t'explico, perquè a més això ho recordo, ara ho comentava amb els companys, el curs 2012-2013, com a mínim aquí a Catalunya, no hi havia aquest pla, aquest projecte que es deia U+U, perquè era una tablet o tauleta per cada alumne, i consistia a dotar els alumnes de secundària, primer els de secundària, de dispositius digitals, com ordinadors, portàtils, tauletes...
Sí.
Per tal, deien aleshores, de millorar la seva formació en tecnologies de la informació i la comunicació, no? Les TIC.
Estem parlant a partir de 12 anys.
Sí, sí. I això es va començar a implementar. I ara arribem a 2025 i s'ha obert aquest debat de... potser hem fet un gra massa, potser hauríem de tornar una mica enrere perquè
s'ha anat de les 12 mans. Anys, de 12 anys cap a baix. No,
però és que està dient infantil primària. És que això és de 3 a què? A 8 anys, no?
De infantil, sí, potser de 3...
A 12, sí. De 3 a 12, si entenem el segon cicle d'infantil, que és el que entenem que és. Aleshores, jo a primària sí que l'1+1 s'ha desenvolupat i tenim... Però no només això, ja la pissarra ha passat a ser digital, ja la tauleta, ja l'ordinador... és...
Aviam, que la pissarra sigui digital, ho trobo bé. Però que aviam, que bueno, infantil... És que quan he llegit infantil que comença a 3 anys, he flipat.
Sí, sí. Mira, ara que deies això dèiem de la pissarra digital, Pedro, tu que ets mestre, clar, parlem de les tablets a l'alumnat, però clar, llavors els professors també han hagut de fer tota una formació tot aquest temps per posar-se a les piles. Vosaltres, com a mestres, o sigui, com heu portat tot això, aquesta digitalització... I això de passar del guix a un llapis interactiu?
No, amb la sensació de que no la decidíem nosaltres, sobretot, i per això ho deia. No hi ha hagut un debat des de baix de com, de fins a on, de quan sí, de quan no. Hi ha hagut... No és una imposició pedagògica total, però, evidentment, quan en qüestió de 5-6 anys... t'omplen la classe de material digital i et diuen que s'ha de fer servir, doncs es fa servir una gran quantitat d'hores, i jo sí que afegeixo la pissarra digital, perquè al final després estem parlant de que l'ús de la pantalla, i la pantalla parlem que van a casa, veuen la tele, els pares i les mares els deixen un telèfon mòbil, jo crec que pedagogs i fins i tot neuròlegs, professionals sanitaris, també haurien de dir la seva i des de quan i fins a quin punt, perquè jo crec que aquí tothom funciona una mica per separat, ja sabem que és un gran problema i a la vegada nosaltres ens arriben plans municipals de digitalització a domèstica, perquè reconeix que hi ha un problema d'abús de les pantalles amb criatures massa petites i que poden generar danys i poden suposar un problema. Però jo jo crec que sí, s'ha fet la digitalització sense tenir en compte tot això, i ara, evidentment, que el debat està obert, i sí, sí, hi ha països. Jo crec que Dinamarca era un paradigma de la digitalització i crec que ha fet un pas enrere important. Crec que Finlàndia també, bueno, hi ha hagut diversos que han fet aquest recorregut d'anada i tornada. I jo penso això, que malauradament em fan mal pensar i pensar que respon més a interessos, jo crec que d'inversió econòmica i d'acords per dalt, que no pas d'un debat pedagògic i educatiu.
Voldria tornar a la Georgina perquè estava parlant, s'ha quedat a mitges, que comentava que deia a mi una pissarra digital sí que em sembla bé, però ens hem quedat aquí, Georgina, i volia conèixer la teva opinió.
Ah, no, que el professor tingui una d'això digital em sembla bé, però els crius no.
Mm-hmm.
Els crius llapis i paper, com tota la vida.
Mm-hmm. Digues, Jordi.
Conseqüències...
És que donem un mòbil de seguida a nens de 7 i 8 anys. Tu veus pel carrer nens bebès, d'un anyet, dos anyets, que quan plora la mare o el pare els dona el mòbil, i els dos amb el ditet que van passant. Si és que comencem per aquí ja, quan arribem a l'escola... És que estem fent una generació de... Bueno, és que jo m'esgarrifo, de veritat t'ho dic, eh?
Georgina, tu ets qui... O sigui, tu estàs d'acord amb aquesta decisió de prohibir-ho totalment a totes les etapes educatives, mòbil,
mira,
tablet,
partir,
ordinador.
Jo a partir de segon de l'ESO. Mhm. Llavors, què tenen? 13? 14?
Sí.
Quants en tenen? És que ja m'he perdut.
12 primer de l'ESO, doncs...
Ah, segon de l'ESO, no sé.
13, 14, els que siguin més grans, segon.
Doncs vine, segon o tercer d'ESO i cap amunt. Però els altres, no.
Mm-hmm. Digues, Jordi.
No, perquè no. Al col·le del meu fill els hi donaven ordinador a primer d'ESO, em sembla que era, sí, però no cada un, eh? No, aquí a Catalunya no ens han donat res. Anaven a la biblioteca i els tenien capats. O sigui, només podien fer els exercicis i punto. Això em sembla molt bé. Mm. El que no es pot fer és, vinga, va, tablet, perquè és que si no ho capen tot això, em deixa de saber el que poden arribar a buscar. És que ho trobo tan animal, lo d'infantil. És que encara no se'm posa... Ho trobo aberrant que un criu o tres de 3, 4 o 5 anys li donin ja a la classe una tablet o una tauleta, perdó. Mm. No. Mira, em sap molt de greu dir que per una vegada quasi bé estic d'acord amb la senyora Ayuso, perquè no hi combrego gens. Però, ostres, tu, no, perquè estem fent una generació bastant inútil, eh?
Jordi, volies parlar, digues.
No, jo vull dir que digues. Normalment aquestes aplicacions, el resultat en termes pedagògics es veu a mitjà termini. Mm-hmm. No? Si els nanos estan perdent habilitats, etc. M'imagino que quan aquests països que són seriosos amb el tema de l'ensenyament, com pot ser allà a Dinamarca, em constava també de Finlàndia i tal, s'estan plantejant tirar enrere, suposo que ja hi ha un bagatge prou llarg per veure les conseqüències que té això pedagògicament. Mm-hmm. Si els nanos estan perdent habilitats o no, no? Perquè, clar, si això fa que no sàpigues sumar, o que escriguis fatal, o que raonis en termes de X i Qs i aquestes coses que fem, que fa els joves quan envien missatges i tal, bueno, estem retrocedint, no anem bé, no? Aleshores, repeteixo, jo crec que són els pedagogs, els mestres, els pedagogs, els que han de dir en funció del resultat.
Oh, clar, però és que després... Perdó,
no,
que després els diuen, feu un treball. Jo me'n recordo al meu fill que li posaven, no es pot fer servir a internet. Perquè què fan? Un copy pega.
Clar, però
jo me'n recordo a la meva època, sí, que me'n tenia que agafar l'enciclopèdia Salvat i vinga, va, i a buscar-ho, i a escriure-ho. Primera, aquesta. I segona, que et quedava molt més perquè ho tenies que buscar, ho llegia 50.000 vegades. Tenies que fer una redacció, tenies que fer un... Que ara no es diu esquema, com es diu ara? Ara té
sí,
un altre
nom. Un esquema, un resum, un...
Sí, sí, però ara ho diuen d'una altra manera. No sé, no me'n recordo ara. I ara no. Ara veus que fan els exercicis i ho busquen a internet, i com? Fem un copiar i un enganxar i ja ho té. Què és això?
Pues ja veuràs quan apliqui la intel·ligència artificial.
Bueno, pues, ahir vull, allà vaig, que quan cliquen aquesta cosa, la por que em fa a mi la intel·ligència artificial, perquè no. Estem en comptes d'anar endavant, tecnològicament anem endavant, però educativament anem enrere.
Mm. Val a dir que aquí a Catalunya, l'any 24, és a dir, l'any passat, es van prohibir els mòbils a infantil i primària i ara mateix estan restringits a l'ESO. És a dir, que es poden fer servir, però amb finalitats educatives. I ara us pregunto tots tres, el Jordi, Pedro, Georgina.
El Pedro, que parli Pedro.
Això, Pedro, doncs començo per tu. Realment, els nens, al final, acaben traient el mòbil per finalitats educatives a classe?
No, mira, jo soc mestre de primària i no, i certament no. Jo crec que la cosa es complica molt més a secundària. És a dir, el que és treure el mòbil propi de la motxilla, hem tingut algun cas molt aïllat. A secundària sí que és una cosa bastant, bastant difícil de controlar. El que passa és que, vull una cosa que és important. Quan parlem de l'accés de pantalles, que parlem de problemes d'atenció i problemes que després poden ser o poden cronificar-se, però que són en relació amb dèficit d'atenció, sabers que es tenen i per activitats, etcètera, que es desenvolupa amb un excés de pantalla amb edats molt primerenques. I l'altre problema, que és aquesta qüestió del telèfon mòbil, que jo crec que va molt més enllà de l'àmbit educatiu. És a dir, que pot ser puntual que a l'ESO hi ha alumnes que es distroen amb un mòbil, que s'ha fet la prohibició, i el problema és quan se surt de l'escola, a casa, al carrer, i jo crec que els adults. És a dir, aquí el problema del mòbil l'hauríem de mirar tothom com a societat, penso, perquè pots anar al transport públic i treure una conclusió també, i si no ens estem de socialitzant, o sembla que hem d'agafar el mòbil per socialitzar-nos, no?
El meu fill va fer un curs a Barcelona, uh-huh. I quan entraven els hi feien deixar a tots, amb 18 anys, els hi feien agafar el mòbil i deixar-lo a secretaria. Tots. I tenia 18 anys. Uh-huh. Vull dir que ho vaig trobar molt bé, tot i que se'l van carregar el mòbil del meu fill, però bueno, perquè els hi va caure a terra i el van trencar i no van voler saber-ne res. Però em refereixo que ho vaig trobar molt bé perquè què feien? Perquè inclús la directora em deia és que estan enmig de la classe i veus que sona algun mòbil, algun missatge, algun WhatsApp, és que no tenen ni el deixar de tancar el so, no? I els veies allà traient la motxilla al mòbil i mirant. És que no.
A més, digues, Jordi. Fora.
No, jo crec que també, ara el que dic jo pot sonar molt carca, perquè quan parles de valors i tal...
Digues.
És veritat que saber utilitzar el mòbil quan toca i des de petit també és un acte d'autocontrol, de disciplina. Vale? I això no és poca cosa, eh? Saber dosificar l'ús d'un instrument, i això val per tot, no? I utilitzar-lo realment quan s'ha d'utilitzar, utilitzar-ho bé. Home, no està malament.
Però mira, això que dius, Jordi, em fa pensar, i ara potser la tertúlia se'ns va per una altra branca, aquests últims minuts que ens queden, que al final també els adults som l'exemple dels nens. I a vegades hi ha adults que estan sopant i tenen el mòbil.
Els adults són un desastre integral amb això.
Clar.
Donem un exemple tremendo. Tu vas allò, veus les dues persones en un restaurant, allà que no es parla, que cada un al seu mòbil, diu, escolti, per favor, però què és això? No, els adults, començant per mi, que surto de casa, ai, no porto un mòbil, sembla que vagi despullat, he de tornar a pujar a agafar-lo. Som un exemple horrorós, els adults, amb això, però horrorós.
La Georgina riu.
No, però és veritat.
És que som addictius.
És veritat.
És que som addictius.
No tinc fills, però som una desgràcia integral, amb això.
Que sí, a vegades el meu fill em diu, mama, si el mires més tu que jo.
Imagina't, sí, t'ha de ratllar.
Sí, li dic, sí, fill, però és que jo també miro per feina. Miro els correus, miro i tal. I tu te'n passes el dia mirant TikTok, cosa que jo ni me'l miro. És que no tinc ni l'aplicació en el meu mòbil d'aquesta app. Però sí que som addictius, i és el que diu el Jordi, que és que no donem exemple, és el que diu, no, que surts de casa i dius, hòstia, el mòbil. Eh? I sí, que sembla que vagis despullat. Hòstia, no. Ai, senyor, no quedarem bé, no.
A mi el que em fa pensar també això de que els nanos, no?, que des del 2012 ja els estem nodrint de tanta tablet, de tant ordinador, de tant dispositiu mòbil, m'ha fet reflexionar sobre si això el que fa és encara eixamplar més la bretxa digital. És a dir, els nanos ja ens saben més ja que els pares els hi donen 30.000 voltes als professors.
La meva filla petita,
I en canvi la gent gran, perdona Jordi, veig que es continua quedant enrere en gestions, coses digitals, quan els nanos ja donen 1.000 voltes a pares, avis i tiets i professors.
Una anècdota. Digues, Jordi, digues. La meva filla petita tenia 8 anys i un dia diu, vols que t'ensenyi a fer un PowerPoint?
Imagina't.
Amb 8 anys. Dic, deixa-m'ho per l'estiu. Encara no sé fer PowerPoints. Amb 8 anys. La bretxa és claríssima.
Sí.
I, a més, el meu cas és voluntari, perquè hi ha coses perquè no estic posat a passar a la meva edat ja. Jo em planto i punto pelota. És les xarxes, per exemple, no estic a cap xarxa ni bolseri.
Igual, és que jo...
El meu metge m'ha prohibit. Digues, Pedro.
Sí.
No, que és important aquest tema de la bretxa digital, perquè això es va veure sobretot quan va arribar la pandèmia amb el tema Covid, que com que moltes classes es van reemprendre online, hi havia alumnat que no els hi era possible. Tot aquest alumnat en el seu moment es va quedar que van rebre un portàtil, suposadament, etc. Però quan s'acaben aquests portàtils, ara que la vida continua i que hi ha una dependència digital claríssima també en l'àmbit educatiu i per fer les consultes, etc., és evident, quan tenim alumnes, que hi ha un problema d'habitatge ara molt seriós. Nosaltres ara tenim una desena d'alumnes desnonats en 3 setmanes a Sant Boi, sense anar més lluny, que aquestes criatures, que els hi demanaràs ara d'ordinadors, si és que no tenen ni un habitatge digne ara per ara. Hi ha una bretxa general amplíssima, és un problema molt gros, ja sé que m'estic sortint del tema, però evidentment que digital també també la patim.
Això que diu ara el Pedro és molt important.
Una bretxa generacional i una bretxa social, que és el que parla ell.
Sí, perquè això que deia ara el Pedro de la pandèmia, que es va veure molt aquestes desigualtats, clar, no només ordinador, clar, llavors també una llar ha de tenir internet, i ara ens explicava, no?, acabes de dir, Pedro, d'una situació d'unes famílies...
És que no fa falta anar més
lluny, jo mateixa.
Clar.
Jo mateixa.
Digues, Georgina.
Durant el confinament, aquí a casa, és una casa molt gran, és una casa antiga, era la casa dels meus pares, i teníem ADSL. Se li tallaven les classes al meu fill. Vam tenir que contractar fibra òptica. I tot i així, el que vam tardar, i bueno, li enviaven per correu els exercicis que tenia que fer, però moltes classes se les perdia perquè se li tallaven per culpa de l'ADSL.
Clar. Sí.
Vull dir que, i no serà perquè, aviam, ara em sembla que em tiraré aquí un d'això, però vull dir que podíem pagar la fibra, saps? Però sí, en canvi teníem ADSL, anàvem tirant, i anava bé, però quan va arribar la pandèmia, el confinament, vam tenir que canviar, perquè n'hi va haver-hi, perquè se'ns tallava la d'això. Clar, tanta gent connectada a l'hora i tot plegat, no hi havia manera.
Mm-hmm. Volies dir una cosa, Jordi?
No, que ho diu les videoconferències.
Sí, castellà en cada 2x3, si no hi ha internet.
Encara que no estigui,
però igual. I això també em fa pensar el que deien de la bretxa digital, perquè si, per exemple, el que ara deia el Pedro, la pandèmia, un nano tenia un dubte amb algú de l'internet, ho preguntava el pare, i el pare, com et puc ajudar? No ho sé, fill, no sé ara com ajudar-te, no sé com arreglar-te això, saps?
Sempre plou sobre mullat.
Sempre
la gent que necessita més suport. És allò, i ara sí que em surt el tema, quan hi ha una igualtat d'oportunitats, un mande... Escolta, igualtat d'oportunitats no és que a Ciutat Meridiana cada 20 nanos tinguin un profe i a Pedralbes també, no? És que a Ciutat Meridiana en tinguin 5 i a Pedralbes un, no? Mm-hmm. Això és igualtat d'oportunitats, i no... Però bueno, ara sí que em surto del tema.
Pedro, volies dir alguna cosa que et sento que dius...
Que estic d'acord amb el plantejament, perquè és cert que la igualtat d'oportunitats no passa només per una ràtio o uns recursos quantitatius en un temps lectiu determinat, sinó per aproximar els recursos generals i les condicions de vida de tota la canalla, perquè si no, evidentment, la bretxa és digital i de tot tipus. Això és un problema a nivell educatiu, ja que avui estem amb aquest tema, que volia ressaltar perquè realment serà determinant el futur, fins i tot més enllà que les que si fem servir pantalles o no. És quines condicions de vida tenen gran part del nostre alumnat, no?
I ara me surt un moment del tema amb aquesta pregunta, perquè, clar, Pedro, tu que ets mestre, els nanos s'emporten aquesta tablet a casa, oi? I els exercicis els hi poseu a través de la tablet.
Depèn del centre, sí. Jo, per exemple, el centre on treballo és molt poc freqüent, i el centre del meu fill, per exemple, és més habitual que es portin la tablet quan saben que hi ha deures que són digitals, que és una forma que es diu Classroom, que no deixa de ser com un espai virtual on allà es pengen fitxes, es pengen... Sí. I hi ha la tablet a la motxilla, amb tot el perill que comporta. Sí.
Això t'anava a preguntar. I si es trenca la tablet? Si el teu fill trenca la tablet o s'entrebanca i trenca la tablet sense voler, què? L'heu de pagar vosaltres o què passa?
No, jo fins ara no conec casos que hagi hagut de pagar a família... Si hi ha una qüestió accidental, hi ha una assegurança, etc. Penseu una cosa, hi ha hagut aquí unes adquisicions massives per part de l'educació i, bueno, hi ha algú suposo que té ha tingut uns beneficis molt grans com per reposar una tablet o quatre. Vull dir que...
Un 3%, per exemple.
Escolta, i això em fa pensar que si comencem a retirar tablets... aquestes tablets on aniran, Pedro, no ho sé, tu, que això, que ets mestre, què, les guardareu a un calaix, a l'armariet de consergeria? On aniran aquestes tablets?
Et poso l'exemple. A banda de que efectivament, si un centre havia adquirit material digital per compte propi o el tenia molt ben conservat, o l'ha guardat o se'ls ha retirat, ara hem tingut a nivell sindical un petit conflicte, se'ns han queixat equips directius i personal d'administració i serveis, perquè en molts centres els han retirat els ordinadors de sobretaula per portar uns portàtils, però això no ho ha demanat ningú, perquè són gent que té moltes hores de feina amb l'ordinador i preferia un sobretaula. Doncs se'ls han endut, no sabem si és un programa reciclat, si va parar a un altre lloc, i els han portat un portàtil que no havien demanat. Per això dic que de vegades se'ns escapa una mica de les necessitats reals dels centres aquests moviments i fan mal pensar, honestament.
Digues,
això,
Jordi.
Amb això hauríem d'aplicar allò que era el primer punt que no hi entrarem, que és la llei aquesta de reciclar i aprofitar el
del malbaratament.
Amb els aparells el mateix.
Sí.
Amb els aparells el mateix, eh?
Total.
És una quantitat de material, i després diem que són materials que si terres rares i tal, que n'hi ha pocs, però escolta, el que hem de fer és allò que deia, l'economia circular, no? Reciclar i reaprofitar-ho. Mm. Que m'agradaria saber, por ahí deu haver un magatzem amb trastos d'aquests que no vull ni saber-ho. Mm-hmm.
Doncs a veure, veurem si amb aquesta restricció, ja dic que a Catalunya de moment és restricció de l'ús de les tauletes, aquests informes PISA que fa uns mesos eren tan horribles, són una mica millors. Nosaltres ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies al Jordi, al Pedro i a la Georgina.
Fins una altra.
Adéu,
bona tarda.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, i som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.